Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Que per lògica tenen que estar a aquests tres llocs, però ja el quart, cinquè, sisè, jo penso que tenim que intentar lluitar. No ens oblidem, Real Societat, Betis, són equips que estan a Europa. No és fàcil compaginar cada setmana, dijous, diumenge o dimecres, diumenge, no és fàcil, i nosaltres no tenim aquest nivell d'exigència que poden tenir aquests equips, i intentar pues, per aquí ser el màxim ambiciosos possibles.
Vale. Quique, per acabar, jo sé que això no s'acabarà mai, perquè és el fàcil i és el comodí en aquests moments de quan un equip com el Girona va líder. L'altre dia l'entrenador del Celta, el Rafa Benítez, va dir que el Girona jugava amb avantatge per la seva vinculació i el cordó umbilical que té el Manchester City. I l'altre dia, després del partit, a la COPE, van dir això.
Lo que está claro es que los equipos de la España despoblada, como no busquen cada uno de ellos un socio, no tenemos nada que hacer.
O te apadrina un fondo de inversión yanqui.
Es imposible.
Això deia el Petón, que és un seguidor de l'Atlètic de Madrid acèrrim, i també ho deia el director del programa, el Paco González. I tu ja estàs d'acord amb això?
És un debat complicat, perquè si el que no puc negar és que el fet d'estar a prop del Club City és un avantatge a nivell de dia a dia, perquè hi ha un tema pues, professional que hem millorat molt, i això ha fet que hem crescut pues, a nivell intern. Però jo sincerament crec que és molt trist que amb un pressupost com el que tenim, que recordo que som el 13-14, al final la Lliga és molt dura, i s'està veient amb equips com el Barça, com molts equips que lògicament s'estan fent les coses des d'un punt de vista totalment de complir el salari cap, i nosaltres al final som un club que estem lluitant, que tindrem que estar lluitant pel descens. Nosaltres aquest any, avantatges competitives, torno a dir que puguem dir que vinguin donades pel Mont City, és Yangel Herrera, que és un jugador que l'any passat no va jugar res, va ser un any molt complicat, i que hem arriscat a comprar-lo, perquè era una situació, no era fàcil d'apostar per ell quan no havia sigut un jugador titular l'any passat. El segon és Couto, que tampoc va ser titular durant tot la temporada passada, i crec que lògicament pues, és un jugador que creiem bé, el coneixem bé, però crec que aquest any és l'any que ha fet el pas endavant. I el tercer cas és el de Savinho, i Savinho, torno a repetir, és un jugador que no ha apostat ningú, perquè és un jugador que no tenia ni un partit professional, i crec que ja hem tingut molts jugadors d'aquesta tipologia, no? Jugadors que han vingut i que molts d'ells no han triomfat, no? Jo crec que dir això, pues a mi em sap greu, però el que no em trauran és d'estar convençut que està a la prop de tot aquest grup, pues, faci ser millors cada dia a nivell professional, internament, amb tot el meu equip de treball, amb pues, la part de màrqueting, la part de moltes coses que fa que el club, pues, com és uns partners molt futboleros, pues, estiguem fent un pas endavant.
Per cert, Savinho, tens por que te'l fotin abans d'acabar la temporada?
Jo el veig molt implicat, el veig molt feliç, molt implicat, és un jugador que realment pues, molt humil, molt, molt treballador, i que crec que té les idees molt clares del que vol, i està convençut que el seu pas és continuar al Girona, i estic convençut que continuarà.
Ja. Escolta'm, hi ha una última pregunta que t'he de fer, i aquesta és molt important, que això ja és, això són deliris de grandesa ja. I heu començat a parlar amb els jugadors de negociar les primes per si quedeu entre els sis primers?
Bueno, els jugadors sempre s'adalanten a tot això. I lògicament, ara mateix, cada setmana que està passant, va més als jugadors que a nostre. I no, jo crec que sí, jo crec que s'ha començat a parlar, i lògicament pues, ho treballarem perquè tothom estigui màximament contents, i que siguin al·licients per competir per coses grans. Pues, crec que això és una gran alegria.
Una abraçada i moltes felicitats, Quique, i no sé si fins la setmana que ve o fins l'altra, perquè, esclar, jo no sé fins a quin punt això ja ha deixat de ser una broma totalment, tenint en compte, aviam, dissabte a les dues del migdia hi ha el partit contra el Rayo Vallecano, no? A Vallecas, no? I després s'atura la Lliga, un desastre, una altra vegada, 15 dies, i després qui rebeu, Montilivi?
Bilbao-València, jo crec que és, a casa dos seguits.
Dos seguits, a l'Àgic de Bilbao i València. Sí. Felicitats, Quique, una abraçada molt forta.
Gràcies, Jordi. Adéu.
11 i 5 minuts, un moment, que d'aquí uns moments parlem del Barça i de la sorprenent notícia d'ahir. A mi em vaig... Els que estan dins diuen que no és tan sorprenent, però els que ens mirem des de fora... Hola, Pallàs, tu vas quedar flipant, no? Suposo, també?
Sí, un cop ja comences a rascar, els especialistes en l'Espanyol, en aquest cas el Roberto en el nostre dia de La Vanguardia, i ho expliquen, doncs, que hi havia una fricció interna que entre el director tècnic i l'entrenador de fa temps i que és el que ha provocat aquest desenllaç sorprenent, perquè tampoc és que estigués tan malament, però aquestes coses passen. Quan hi ha fricció interna, a la mínima que hi ha una mini crisi, doncs aprofita el que té la posició de superioritat per executar, mai millor dit.
Ara en parlem. 11 i 5. D'aquí uns moments també parlant del Barça, que resulta que en el pitjor partit dels últims temps li ha sortit una jornada meravellosa. Ara en parlem.
RAC 1. Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares. Vine a Marqual, Ronda Universitat, número 6, Barcelona.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Més de 55.000 persones ja han vist Fitzroy, la comèdia d'èxit de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel.
Quatre actrius catalanes fan els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia. Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim?
Per mi és un repte molt personal. Li tinc moltes ganes a aquesta muntanya.
Fitzroy torna al Teatre Borràs el 20 de desembre. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares. Vine a Masià, carrer París, número 141, Barcelona.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
Món a RAC1, amb Jordi Basté.
11 i 10. Aviam, Jonjo.
Què tal?
Molt
una altra vegada.
Fatal, com sempre. Escolta'm una cosa. Recordes un partit tan pèssim del Barça com el de dissabte?
Xavi, vull dir. No. Jo crec que ell mateix ho sap, que aquest és el pitjor, almenys... el que genera més interrogants, perquè ara ja farà 2 anys que el Xavi està d'entrenador, i que el resultat no tapa, i a més estem davant d'un dels entrenadors que ha fet més bandera de l'antiresultatisme. Per tant, ell sap que aquell partit no és defensable. Tampoc ens hem de flagelar per guanyar un partit, i més encara quan el Madrid... empata contra el Rayo, però jo crec que l'anàlisi s'ha de fer i de manera molt profunda. El Barça no crea cap ocasió a 90 minuts, la primera que, de veritat, una ocasió de veritat de gol, passant 90 minuts. I a més, davant d'aquests equips, que són els potents, els poderosos, els que fan de termòmetre de com... o han de fer de termòmetre de com estàs, són els que despullen, en certa manera, i els que jutgen fins a on està o fins a on està arribant l'evolució de l'equip. No oblidem que aquest estiu l'objectiu del Barça era, un cop assolida la Lliga, pujar a l'esglaó del joc, que és una evolució molt normal. Ara parlàvem del Girona, no? Aquesta... visió d'un entrenador que s'ha de quedar per molt de temps, que és en principi el que tots pensem de Xavi, i com evoluciona, no? Consolidació a la categoria, després anar pujant en joc, etcètera, en objectius. Evidentment el Girona no és un exemple perquè és una cosa absolutament esotèrica, però sí que el Xavi està en el tercer any, diguem, no? Ara començarà el tercer any. Jo crec que s'han de demanar més coses al Barça, i no es poden justificar partits com els de l'altre dia, i un 1-0 no ho tapa, perquè el Barça ha de jugar de tu a tu amb un equip com el de la Real, com a mínim, o ha de governar els partits o intentar-ho. I el tema de la intensitat, jo crec que està bé plantejar-ho, però no ha de ser el principal tema de conversa, diguem, allà dins. Ha de ser el futbolístic. La intensitat, escolta'm, al final tots aquests jugadors han arribat a les carreres que han arribat perquè la intensitat ja s'imagina que ve amb el PAC, però aquí falta futbol, i jo crec que aquest és el tema que a mi m'ha sorprès. Jo crec que aquest any era dels que creia que això, la línia ascendent seria constant. És veritat que hi ha hagut lesions que han condicionat molt el Barça, perquè han sigut jugadors molt concrets que garantitzen una manera de jugar, com De Jong i Pedri, però tot i la coartada, jo crec que el Barça ha d'aspirar a jugar millor. I crec que ha de ser molt autocrític, no només cap a fora, com ho va ser Xavi l'altre dia per primera vegada segurament, sinó cap a dins ja una mica aixecar la veu, perquè les bronques continuades jo no hi crec, però administrades jo sí que hi crec, i crec que ara falta sacsejar una mica aquest vestidor perquè la cosa no vagi a pitjor.
Aviam, Rico i Segurola. Rico.
La veritat és que és cert el tema dels lesionats, tan cert com que a mesura de que anava recuperant lesionat, jugava pitjor.
Sí.
De fet, a Donosti vam veure un equip que era incapaç de recuperar una pilota quan feia la pressió alta, probablement per aquesta falta d'intensitat. A la zona de construcció era incapaç de sortir amb una pilota ben jugada, i al mig del camp no hi era. Amb aquestes circumstàncies és dificilíssim jugar bé. Impossible jugar bé. Naturalment, no ens hem de lamentar de que el dissabte toqués la loteria a Anoeta i el Barça guanyés 3 punts, perquè com des del començament ha acabat sent una jornada extraordinària, però el nivell del Barça exigeix una altra cosa, passar-t'ho bé, com a mínim disfrutar del partit de futbol que estàs veient. Després guanyaràs o perdràs, però que li veguis una intenció. Quan veus el Barça l'altre dia, tenies la sensació de que podien estar jugant fins demà al matí i no hi hauria manera de fer un gol, perquè el Ramiro crec que va tenir dues actuacions, una al minut 91, Araujo des de fora l'àrea, i després el remat de cap d'Araujo una altra vegada.
Un altre de Gavi, ja, també. També en aquesta fase.
Però estem amb la... amb la situació de que el que deia de que quan s'han anat recuperant jugadors, l'equip ha jugat pitjor. Per exemple, el Barça va jugar pitjor contra el Madrid des que va sortir Lewandowski. Mm. L'altre dia Lewandowski ja no era ni la va olorar. És una falta de rendiment importantíssim, perquè l'any passat amb 15 partits havia fet 17 gols aquest home, i ara en porta 6.
Ahir asseguró la titulava la seva crònica a La Vanguardia: un Potosí de victòria, un Bunyol de joc. Santi.
Sí, son estos resultados que te dan lugar a pensar en lo misterioso que es el fútbol, ¿no? Y que se complementa además con un empate del Madrid en frente al Rayo Vallecano en el Bernabéu. Y dices, bueno, ¿cómo puede ocurrir esto? Bueno, ocurre, y a veces hasta puede servir como catapulta, ¿no? Pero fue muy preocupante lo del Barça, porque no es que jugó mal. Jugar mal no significa hacer lo que hizo el Barça en Anoeta. Un equipo puede jugar mal cuando y no perder el control del partido. Es decir, no encontrar las vueltas, las soluciones a un encuentro, a un rival. Pero es algo muy diferente a el desbordamiento. Y el Barça fue desbordado. Es decir, fue empujado absolutamente al abismo. Y ahí ya no dependía de lo que él hiciera, porque no tenía recursos para hacer nada, sino caer al vacío, por el abismo. Finalmente en el abismo había una red de seguridad que encima tuvo efecto rebote, que fue el gol de Araujo, que por cierto Araujo es un jugador que le da al Barça esa prestancia en los momentos en los que el equipo no está ni se le espera, para meter un cabezazo, para llegar, para hacer las cosas que vamos a llamar heroicas y que en el Barça parece que nunca han sido muy bien recibidas o no muy frecuentadas, y él lo hace. Dicho esto, me parece que yo no veía al Barça desbordado como lo vi ayer, desde los tiempos en que caía estrepitosamente en Europa, en aquellos partidos que ningún hincha del Barcelona quiere recordar. Ahora bien, también creo que en la alineación había muchos déficits. Es decir, si vas a jugar contra el Madrid, uno espera que, dado que el equipo tiene lesionados y que en una situación complicada para el entrenador, figuras como jugadores como Vinicius te generen una duda. Es decir, ¿qué hacemos con Vinicius? ¿Quién le marca? Araujo tradicionalmente le ha marcado muy bien. Vamos a hacerlo, adelantamos a Cancelo, perfecto. Ahora bien, vas a jugar contra la Real Sociedad y Barrenechea es un jugador muy bueno, pero no es Vinicius, y mantener esa estructura en un campo como Anoeta, donde además desde el principio del partido se ve que te van a arrasar, porque eso es lo que fue, me da la sensación de que esa alineación no estaba bien hecha. Me da otra sensación, es que el Barça ha estado llorando por un lateral derecho durante los 2-3 últimos años. Y cuando lo contrata, resulta que no lo pone en esa posición, justamente frente a los equipos importantes, con lo cual condiciona a todo el equipo. Creo que esto da para pensar, ¿no? Y creo también que solo a última hora, y tampoco es que jugara bien, pero no dio la sensación de estar en el precipicio cuando la alineación fue más natural, cuando Cancelo salió de... porque ese híbrido no funciona, Cancelo en esa posición no funciona y no va a funcionar, y entraron pues dos extremos, y Lewandowski, que no funcionaba, pues entra un delantero centro, y Pedri ocupa la posición que le corresponde en el medio campo. Es decir, había algo más de naturalidad, no suficiente para jugar bien ni medio bien, pero sí para dar una impresión de que ese es el Barcelona, incluso en los momentos malos. Por ahí llegó la victoria, con suerte, pero llegó. Ahora, vuelvo a decir, yo hay una diferencia muy grande entre jugar mal, que el Barça ni tan siquiera jugó mal, porque no compareció, sino que fue desbordado. Y el desbordamiento a un equipo como el Barça és que uno no se lo imagina.
Són les 11:19. Recordeu, el pròxim partit del Barça és diumenge a 16:45 de la tarda contra l'Alavés a l'Estadi Olímpic. El Girona jugarà, com dèiem abans, a les 14:00 dissabte contra el Rayo Vallecano a Vallecas. I recordeu que la nit hi ha el partit més interessant d'aquesta jornada, que serà el dissabte a les 21:00, Real Madrid-València, que sens dubte és un molt bon partit. Però tot això, ahir al migdia, el grup de WhatsApp del Món RQ, Albert Pedrol va penjar una notícia que ens vam quedar en estat de xoc, que va ser la destitució de Luis García com a entrenador de l'Espanyol. Quan pensàvem, a final de la temporada passada, que l'Espanyol havia trobat la seva quimera, l'home de confiança més absoluta i un home, diguem-ho, que ha beneït pel que seria l'estructura mental dels seguidors blanquiblaus, doncs resulta que en poques jornades, és veritat que hi havia gent que ens alertava que futbolísticament l'equip estava en clar retrocés, però aquí és la sorpresa que de cop i volta destitueixen l'entrenador. Per què? Què ha passat? De seguida Joan Camí i Jordi de Planell ens donen les claus i sobretot ens opinen de per què ha passat això.
A Línia Directa sabem que un imprevist mai no va bé. En canvi, un bon estalvi, sí. Per això aquest novembre t'oferim el mes de portes obertes de Línia Directa. T'abaixem fins a un 25% el preu de l'assegurança de cotxe. Sí, sí, fins a un 25%. No et quedis fora i canvia-t'hi abans no sigui massa tard. Vine directe a líniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe.
Pots estalviar només? O pots estalviar? I fer molt més? Amb Aquària, la hidrotèrmia de Panasonic amb calefacció, aigua calenta i refrigeració estalvia la teva llar. I estalvia el planeta. Aquària de Panasonic amb refrigerant natural. L'estalvi que té eco. Ara amb servei de manteniment anual.
El preu Lidl és el millor preu.
Sofregit de ceba i tomàquet des d'avui per 1,49. T'estalvies un 25%. I el quilo de bananes per 1,05. T'estalvies un 27%. Lidl marca la diferència.
Passat i present s'entrellacen a l'emotiva història de l'Antoni Benaiges.
Eres el maestro más raro que pisó en un castellano.
Els guanyadors al Goya, Enric Auquet i Laia Costa, protagonitzen el mestre que va prometre al mar. 10 de novembre als cinemes.
El 6 de novembre arriba Eurodream. El nou joc et permet renovar la il·lusió d'un gran premi cada mes.
20.000 euros al mes durant 30 anys per complir tots els teus somnis. Ser jugador de futbol o...
Mestressa d'una cafeteria amb classes de ioga o reprendre la teva passió pels cotxes antics.
Eurodream sorteja 20.000 euros al mes durant 30 anys i premis de 2.000 euros al mes durant 5 anys. Escullen cada aposta 6 números del primer bloc i un somni.
Quin és el primer somni que vols complir? Eurodreams, renova la teva il·lusió. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Sabies que instal·lar plaques solars et pot ajudar a estalviar fins a un 70% a la teva factura de la llum? I això ens agrada un 100%. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy, amb continguts per ajudar-te a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa't a HouseFi.com. Sí, HouseFi.
Posa-hi color al teu negoci amb el Black Friday més acolorit de MediaMarkt. Aconsegueix un Datafon SumUp a MediaMarkt des de 39,99 € i accepta pagaments amb targeta per fer-t'ho més fàcil a tu i als teus clients, sense costos ni comissions ocultes. MediaMarkt.
Comprar marisc mentre estalvies? No tens excusa. Fins al 19 de novembre, si compres marisc pels Orange Days de la Sirena, et retornem fins a 20 euros. Condicions de la Sirena Ponés.
Cues als centres comercials. El típic, no, si jo no necessito res. Cada any, el mateix conte de Nadal. Et sona? Sort que un Weekend Desk Ponés pot regalar l'escapada local que vulguis a l'instant, triant entre diferents temàtiques. I ara amb les millors ofertes i descomptes. Aquest any regala experiències inoblidables amb Weekend Desk Ponés.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Perdó, són les 11 i 24 minuts. Joan Camí, bon dia, bona hora. Bon Com dia. Estàs?
Molt bé.
Explica'm exactament els motius pels quals un entrenador de consens, vaja, de consens la temporada passada, acaba com ha acabat.
Perquè Fran Garagarza, el director esportiu de l'Espanyol, que va arribar el mes de juny, 26 de juny diria, no volia a Luis García, des del dia 1. No l'ha volgut. Té una manera de veure el futbol totalment diferent. No vol dir que la manera de Luis sigui millor que la de Fran o al revés, però a més són maneres totalment oposades. Totalment oposades. A partir d'aquí, els fitxatges que han arribat, doncs l'entrenador no els volia, no hi ha hagut consens entre l'entrenador i el director esportiu, hi ha hagut diferents episodis també al llarg de la temporada, per exemple, la jornada 1 contra l'Albacete, baixa el vestidor Fran Garagarza. Ui. I allà s'encara amb Luis García.
Per
Luis
què?
García, perquè l'Espanyol va fer un mal partit, va empatar, de fet, 1-1, i Fran Garagarza va baixar el vestidor, que és un lloc on en principi els directors esportius no haurien d'entrar. Luis García no li va agradar, es van encarar, va haver-hi un problema, s'ha explicat i de fet se'ls ha preguntat a tots dos en roda de premsa, però que passi això a la jornada 1, doncs jo crec que evidencia els problemes que hi havia, i a partir d'aquí, doncs, abans ho deies, no ens hauria de sorprendre, els que ho seguim dia a dia, que hagi passat això, perquè era evident que quan hi hagués una mala dinàmica de resultats, perquè si mires la classificació,
5 anys,
24 punts a 3 de l'ascens directe, no és una situació dramàtica per fer fora un entrenador, i menys a segona divisió, que és una lliga molt llarga, 42 jornades, i que normalment aquests canvis a la banqueta no acostumen a funcionar.
Tu creus que s'ho esperava, això, Luis García?
Sí.
Ah, sí?
I tant. Sí. De fet, hi ha un viatge de Fran Garagarza i Mao Ye, el CEO, a la Xina fa un parell de setmanes, que allà ja es parla amb Chen, el president de l'Espanyol, que acabaria passant això, i de fet se'l fa fora després d'un empat amb l'Eibar, i venint ara un calendari bastant més assequible, en principi, contra l'Osca, l'Elgi i l'Alcorcón. És a dir, una situació on en principi l'Espanyol guanyaria un altre cop, i aleshores allà hagués estat més difícil fer-lo fora. Evidentment l'equip, les sensacions que transmetia a nivell de joc no eren les millors, però repeteixo, no era una situació dramàtica com per fer fora a l'entrenador. Però vaja, des del dia 1 que no el volia, i Luis García n'era perfectament conscient.
Però perquè ens entenguem, això de Ramis devia estar... O sigui, perquè va ser causa-efecte, vull dir, destituïm i de seguida...
De fet, Ramis, no sé si és casualitat o no, però Ramis ha anat al camp de l'Espanyol més d'un partit aquesta temporada. No sé si és casualitat o no, perquè els entrenadors normalment veuen partits, però...
Ningú pot dubtar que Edu de Valle és perico. Ningú. Edu de Valle, la píndola d'aquest matí, ha acabat dient que, indiscutiblement, el pas de
Chen Yanseng,
del Chen Yanseng a la propietat de l'Espanyol, és el pitjor època de la història del club. Jordi de Planell.
Des d'un punt de vista de resultats esportius, jo crec que és objectivament així. Vull dir, els fets i les dades ens hem de remetre, i això és objectivament així. És a dir, l'Espanyol havia baixat 4 cops en tota la seva història al llarg de 120 anys, i en els últims 4 han baixat 2 cops. Per tant, és clar que tu, amb 10 anys de propietat, menys, perdó, perquè arriba el 2015, si no m'equivoco, per tant, que amb 8 anys de propietat l'equip et baixi 2 cops, que representa un terç de les vegades que ha baixat en tota la seva història...
11 entrenadors.
Objectivament un desastre.
11 entrenadors.
11 entrenadors en aquest període, 3 directors esportius els últims 4 anys. Esclar, la situació jo crec que és preocupant, i que el que hem viscut aquests dies al final és senzillament el símptoma de la manca de projecte a nivell esportiu. Perquè hi ha un problema, és a dir... La presidència de Chen Yanseng i la propietat de Raster Group aporta una gran solidesa financera a una entitat que s'estava dessagnant com a conseqüència dels deutes que patia, i just en el moment en què l'Espanyol aconsegueix consolidar la seva pervivència com a club, perquè hi inverteix més de 200 milions d'euros i permet sanejar els comptes de l'entitat, just en aquest moment comença a encaixar revesos esportius que no patia ni tan sols quan no tenia diners per fitxar. I això és incomprensible. I per què ha passat? Ha passat, doncs, perquè no hi ha hagut ningú que fos capaç de fixar un horitzó compartit per tots els estaments del club. I els problemes no només són al primer equip. Els problemes també en aquests moments s'estan produint a la Pedrera i són també la conseqüència d'unes polítiques erràtiques que s'han repetit els últims anys. La xifra d'entrenadors que van caient com si fossin primers ministres italians i de directors esportius n'és segurament un clar símptoma, però n'hi ha d'altres, com per exemple que entrenadors i directors no representin en cap cas una continuïtat en el model. I com per exemple que els entrenadors que arriben vegin com s'incorporen jugadors que ells no volen. És a dir, és que ni tan sols quan s'incorpora una nova figura aconseguim alinear aquella nova figura amb les que ja tenim dins del club.
Hi ha
una desorientació bestial.
Si ens fixem en el curt termini, més enllà de tot el que has dit, que estic totalment d'acord, la gran pregunta és per què, quan Frank Garagarza se li proposa ser el director esportiu de l'Espanyol, li han fet un contracte de 4 anys, que això és poc habitual, almenys a l'Espanyol, que un director esportiu tingui tants anys de contracte, perquè ell accepta tenir un entrenador com Luis García, que sap que és totalment oposat a la seva idea. És a dir, no entenc, és a dir, quan tu construeixes un projecte a segona divisió amb l'obligació de pujar, perquè si no puges el pressupost se te redueix moltíssim i és molt difícil, tenim grans exemples a la categoria com el Saragossa, altres que fins i tot han baixat a primera federació, com és el cas del Deportivo, per què Frank Garagarza, no?, accepta començar un projecte tan important amb Luis García? I ara que no hi és Luis García, Frank Garagarza ja no té escut, perquè ara és Ramis, ara sí que és el projecte de Frank Garagarza. Abans li servia aquest escut, que era Luis García, que déu-n'hi-do també els pals que s'han portat aquesta temporada, alguns d'ells merescuts perquè potser l'equip havia de jugar millor, però clar, és que si tu comences ja un projecte així, és que és evident que tard o d'hora anirà malament.
Frank Garagarza, que per cert és el responsable que aquest estiu no s'hagi incorporat cap peça en una de les línies que l'Espanyol té més desprotegides, que és la defensa. Algú, sisplau, pot explicar-me com és que Oscar Gil continua sent el lateral dret titular de l'Espanyol? Quantes temporades fa que diem que Oscar Gil no té nivell per competir ni a primera, va quedar clar la temporada passada i fa dues temporades, ni ara a segona divisió? Quant temps fa que ho diem? I continua sent el lateral de referència. Com pot ser que Cabrera continuï sent un dels laterals de referència de l'equip quan és una persona molt poc fiable? Com pot ser que es fes fora a Diego López quan no hi havia un porter de garanties per substituir-lo? I ni tan sols ara Pacheco sembla que funcioni. És a dir, s'han pres decisions, des del meu punt de vista, incomprensibles. I jo estava bastant satisfet amb com s'havia tancat el mercat de fitxatges, però resulta que bona part de les peces que es van incorporar ara tampoc estan donant el rendiment esperat. Podem parlar de Pere Milla, podem parlar de Keita, o podem parlar, no sé, de Grajera, per exemple, al mig del camp. Vull dir que tenim una situació complexa i no tinc clar que el canvi a la banqueta serveixi per resoldre-ho, perquè els problemes són de fons.
11 i 32 minuts, vols dir alguna cosa més que a mi?
Que Luis García té prevista...
No, en principi, encara no és oficial Ramis, ho hauria de ser avui, però, vaja, per cert, la manera com el van destituir. Que hi ha una intrahistòria allà.
Explica.
Mao envia un missatge a Ivan de la Peña, que és el seu representant,
sí.
I allà li comunica que Luis García ha estat destituït.
Per WhatsApp, sí.
I aleshores és Ivan de la Peña qui avisa a Luis García i li diu: escolta, vés a l'estadi, vés a Cornellà, que allà et reuniràs amb Mao i amb Frank Garagarza i et comunicaran la decisió. Vaja, crec que per qui ha estat Luis García, pel que representa, i després per una qüestió d'educació, crec que les coses s'haurien de fer d'una altra manera.
Bueno, acabem aquí, són les 11:33 minuts. Per cert, en un altre àmbit de coses, es confirma el que ja ha anunciat aquest matí el món a RAC1, que és que Oriol Junqueras se'ls ha vist pels carrers de Madrid, entre altres coses perquè, efectivament, grava un Salvados amb el Gonzo, que s'emetrà aquest pròxim diumenge. I, per cert, em diuen que el saluden molt pel carrer i que pocs insults a Madrid per Oriol Junqueras. Són les 11:33 minuts. No sé si ho diré bé, eh? Jovic, que us querien. Bon dia, buenos días. Espera, t'acobrim. Jovic?
Sí.
Hola, bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, ¿te gusta el fútbol?
No, yo no soy muy... Veo los mundiales porque me gusta esto de que juega Angola contra Brasil, le meta dos.
¿Boxeador?
No, no, pero no, no sigo el... Sé que el Girona es líder, me alegro, sí, porque es un equipo chiquitín. Acabo de hablar aquí con otro Jordi vuestro del equipo. Sí, y bueno, y creo que el Rayo le ganó al Madrid o algo así, ¿no? Uh-huh. Lo he visto ahí
0-0
en la portada, sí. Bueno, mi forma, me han comentado un poquito ahora, pero no sigo el... No sigo prácticamente mucho deporte, la verdad.
Ahora hablaremos en 30 segundos de un amor. Normalmente de la película de Isabel Coixet, de la nueva película de Isabel Coixet, se habla mucho con Isabel o se habla mucho con una actriz maravillosa de Cataluña que se llama Laia Costa, pero se habla menos de Jovic. Entre otras cosas, Jovic, si hablamos de deporte, viene de un mundo como es el boxeo, ¿no?
Bueno, yo vengo de... Bueno, yo soy fui boxeador profesional, fui 2 veces campeón de España, del peso pesado, y bueno, sí, ha sido una parte de mi vida larga, pues entre amateur y profesional, unos, sí, 10 añitos.
¿10 años?
Del 90 y... A ver, sí, del 90 y... Sí, del 96 al 2004, sí.
¿Dejaste el boxeo por obligación o por decisión propia?
No, dejé el boxeo porque acabé hasta los cojones del mundo del boxeo y de tener que hacerlo todo. Era mi promotor, era mi manager, quitando a mi entrenador, que era Mark Rowe, que era un entrenador inglés potente con el que mantengo una hermandad absoluta, pues acabé bastante cansado de tener que pelear en el ring, fuera del ring, y bueno, la carrera de un peso pesado también en España, la carrera de cualquier boxeador en España es muy complicada porque es un... O sea, es un deporte profesional porque peleas contra profesionales, pero no es profesional en el sentido de que no te puedes dedicar única y exclusivamente al boxeo, pues porque no ganas ni muchísimo menos dinero suficiente como para poder dedicarte profesionalmente a ese deporte, que es básicamente lo que significa la palabra profesional, hacer de tu deporte tu profesión y tu forma de vida. Entonces, cuando cualquier boxeador español llega a disputar un título europeo o un título mundial, tiene el doble, el triple de mérito de cualquier otro boxeador, porque aparte de estar haciendo el entrenamiento y preparando los combates, habitualmente con bastantes menos medios que en cualquier otra parte del mundo en el que el boxeo es un deporte número uno, todavía salen boxeadores aquí en España que salen fuera y hacen grandes peleas y se traen cinturones. Eso la gente no lo valora suficientemente y eso es la hostia.
Me acaban de informar, Jovic, que jugabas, no sé si es verdad, o que jugabas muy bien a baloncesto.
No, yo lo que quería ser era jugador de baloncesto. Lo que pasa es que jugaba desde chaval, y lo pasa con 18, 19 años, 18 creo que fue. Era junior de primer año y me rompí en un apoyo, me rompí los 3 ligamentos laterales. Wow. Del tobillo izquierdo, el de apoyo, y pues me operaron, y a partir de ahí pues ya ni saltaba, me costó mucho recuperarme, tampoco se recuperaban las lesiones como se recuperan ahora, entonces bueno, pues... Y ahí empecé a... Bueno, siempre había hecho... Yo siempre digo que el niño que no ha hecho karate o judo no ha tenido infancia. Entonces yo había hecho karate, judo, había hecho artes marciales. Luego me enamoré del baloncesto y me pasaba el día jugando al baloncesto. Y cuando me rompí el tobillo, pues empecé a hacer un poco de full contact. Eso me llevó al kickbox, al Muay Thai, al Thai Boxing. Y que quedé campeón de España amateur en el 96. Y ahí pues descubrí el boxeo y me enamoré del boxeo, y bueno, pues una concatenación de circunstancias.
Pero me dicen que llegaste a probar con el Madrid de baloncesto.
Jugábamos en la... Yo jugaba en el que hace muchos años se llamaba Cónica Las Rozas y luego se llamó el Europolis Las Rozas, y en esa liga jugábamos en la misma liga que jugaban pues el Madrid, el Estudiantes, el Caja Madrid de aquella época. Claro. De acuerdo, yo me acuerdo que me habían cuando te llaman para estar en el primer equipo, básicamente sentado en el banquillo, pero para jugar con el primer equipo, que jugaba contra el Caja Madrid, que tenía la sede en Alcalá de Henares, si no me equivoco. Es que fíjate, han pasado una cantidad de años, y justo 2 días antes me rompí yo el tobillo, y como se dice siempre, pues nunca nada volvió a ser como antes, ¿no?
Estamos hablando con una persona que muchas quinielas dan como la posible una posible nominación a los Goya de este año.
Estamos hablando de un amor, claro, antes de Garacuchet, como llega un exjugador de baloncesto que se rompe el tobillo por tres ligamentos, que lo operan, que se va al boxeo, que es campeón de España de pesos pesados, ¿cómo da a la interpretación? ¿Cómo va la interpretación?
Tuve un, según terminé de boxear, pues... Ya eso lo digo en uno de los relatos de mis libros. Lo digo, cuando dejas de perseguir un sueño que estás persiguiendo durante mucho tiempo, no sé, Jordi, es como si tú mañana, o por obligatoriamente o por decisión propia, eso sería ya otra conversación, pues de repente no hicieras más radio. Pues lo que tienes al día siguiente, lo que te pasa al día siguiente es que tienes un hueco enorme. El día es larguísimo.
Claro.
Has perdido tu rutina, has perdido lo que llevas haciendo. Yo tenía mi gimnasio en Madrid también, o sea que tenía el gimnasio, pero de repente pues te quedas huérfano de sueño, digamos, no sabes hacia dónde tirar. Y ahí pues tuve una racha complicada. Luego empecé a través de un amigo, me invitó a subir un día Jorge Blas, el mago, que es como un hermano para mí, me lo he contado muchas veces ya, me invitó a subir al escenario. El dueño de la sala me dijo que si quería ir a hacer un monólogo, yo le dije que no era monologuista, me dijo que la gente se lo había pasado muy bien, que podía probar, pues me picó el gusanillo, subí al escenario, flipé en el escenario, me enamoré... Me ofreció la sala otra vez y ahí, pues cuando me quise dar cuenta, pues pasé de estar escribiendo poesía solo a estar escribiendo comedia.
Mira, Guillem me dijo, un compañero que también le gusta mucho esto de los stand-ups, dice que también fuiste cómico, que fue uno de los grandes durante el inicio de la época de grabaciones de Paramount. Y luego a partir de aquí empieza ya lo que vino después. Y ahora llegas hasta un paso muy bestia, que es pasas con la película de Garacuchet del cine de acción hacia el cine de autor. ¿Eso ha sido algo buscado? ¿Haciste el casting con Cochet? ¿Te conocía Isabel?
Bueno, yo no diría que vengo del cine de acción. Yo he hecho películas de acción, he hecho series prácticamente de todo tipo. No diría que vengo, yo creo que es una percepción más tuya por el físico que tengo, porque sabes que vengo del boxeo y tal, y dices, joder, pues ¿cómo se puede emocionar este tío y puede parecer vulnerable y tierno en una
película de Cochet,
pantalla cuando parece un animal? Bueno, da igual, si es que en la película de Cochet tampoco parezco tierno y vulnerable, sino más bien todo lo contrario, parezco vulnerable en algún momento determinado, que es cuando lo tengo que parecer. Pero yo creo que tu pregunta va al universo de Cochet. Cochet, dentro del mundo del cine, tiene su propio universo. Ya no es que sea acción o no acción, o sea independiente o no. Cochet tiene su forma de contar las cosas. Y yo no hice ningún casting. A mí me llama Cochet y me dice, voy a hacer mi próxima película y quiero que seas el actor de mi película. Y entonces yo le dije, pues me parece absolutamente maravilloso, te estoy muy agradecido y será un absoluto placer. Me dijo, no tengo guión, tengo una novela, si quieres te la mando. Y nada, pues me leí la novela
La novela de Sara Mesa, que explica la historia de una traductora que abandona por estrés el trabajo para una organización que trabaja con refugiados. De hecho, así empieza la película y decide aislarse en un pueblo donde no conoce a nadie, y allí conoce a un hombre más grande que ella, que le ofrece ayuda logística a cambio de tener sexo. ¿Qué es para ti esta película? ¿Una historia de amor, de sexo, de obsesión, de protección?
Bueno, esta película, para cada intérprete, para cada uno que haya preparado su personaje, pues es una cosa distinta. Yo siempre digo que cualquier expresión artística, cualquier película, cualquier libro, pues es, si somos 7.000 millones en el mundo, 8.000, pues 8.000 millones de entender la película o la serie o el libro o lo que sea que leas o que veas. Pues para mí es una de las interpretaciones, es un error a la hora de elegir pueblo, ¿no? Porque, ¿has visto la película, Jordi?
Sí.
Pues entiéndeme.
Sí.
Pues, a lo mejor no es el pueblo más ideal para...
No queremos desvelar nada que nos haga en el tráiler, ¿eh?
No, pero te digo que, bueno, pues me parece... Te voy a contestar una cosa que contesté en un coloquio que hicimos, pues este error que hemos cometido yo creo que todos en la vida de decir no es que voy a cambiar de sitio para que me cambien las cosas.
Y no. Pero
bueno, pues si
eso tienes, es un error.
Bueno, es un error por el que tienes que pasar para acabar entendiéndolo, ¿no? Si tú tienes mierda encima y tienes cosas
claro.
que has provocado y cosas que no has analizado y cosas que no han sanado porque no has.
Da
no
igual dónde estés y dónde vayas.
Te lo vas a llevar, ¿no? Es que me voy a ir a Alicante, que hay un pueblo muy mono ahí, que la gente es muy maja, hay un pescador que es muy majo y el supermercado es muy cookie. Bueno, pues te van a dar el culo porque te vas a ir con la mierda y lo único, y ya si encima tiras de intentar conocer a otra persona para que te saque del pozo, pues te vas a ir al pozo tú, el otro y todo lo que hay alrededor. Entonces, bueno, es una de las interpretaciones que se podría hacer perfectamente de la película. Hay mil.
Qué interesante lo que estás contando. Qué interesante.
Claro. Si no te hubieras pasado media hora hablando de fútbol.
Pero tampoco me dijo nadie que tendrías que estar hasta las 12 menos cuarto, caramba.
Ah, claro, pues eso, ya estamos. ¿Sabes lo que pasa? Cuando hay mucha peña currando en algo, habitualmente en algún momento el teléfono se cacharra.
Joder,
pero si no era a las 12, no, era a las 11 y media,
madre
¿no? Pero,
mía.
¿Pero qué dice? Pero se acaba, pero si lleva aquí una hora, no me jodas, pero hostia, yo no lo sabía, es lo que suele pasar cuando se pasa la información de muchas manos.
De pequeño se decía, por aquí me han preguntado y por aquí me han contestado.
Efectivamente.
Por cierto, antes de acabar, ¿cómo preparaste este personaje tan rudo y encerrado en sí mismo?
Bueno, pues como los preparo todos. Yo fundamento mi forma de trabajar en algo que suele funcionar en todas las disciplinas de cualquier trabajo del mundo, de cualquier gremio del mundo, que es el arte de la repetición. Y luego dormirlo. Las cosas se te quedan y se te fijan en el descanso, que es cuando el cerebro está en otro lugar, está más tranquilo, está reposado, y es cuando filtra todo lo que le has metido. Y a base de, yo hago un trabajo de leer, releer, si en este caso la novela, luego el guión, luego llegó un momento en el que el guión y la novela se me mezclaban, por lo tanto el libro desaparece de mi mesa y solo me quedo con el guión. Llega el momento en el que sigo releyendo y leyendo solo las partes, la historia que hay dentro de la película con mi personaje, conociendo ya el universo total de todo lo que ocurre en la película, ya saco solo el cuento, como lo llamo yo, de mi personaje, y empiezo a trabajar sobre el cuento de mi personaje. Y a base de leer y releer y tomar notas, se te acaba conformando en cierta manera te viene solo. En el boxeo se dice que el KO no se busca, que el KO llega. Pues es algo, si tú intentas buscar el KO, lo normal es que te noqueen. El KO es una consecuencia, ¿no? Es padre, mientras de papá y pasa. Sí. Esto es igual, llega un momento en que el personaje aparece en múltiples formas y luego, por supuesto, te sientas con, en este caso, la gran Isabel Coixet. Y con claves te vas marcando, y pues hemos tenido la fortuna de que ha salido algo tan potente como es la película en general y Andreas, ¿no?
Se tiene que ir, pero me van a matar, pero es igual, pero antes de que me maten, es que hay un momento que te la quiero recordar, ese momento de la película.
Dime, dispara,
en que sí. Tu personaje pierde los nervios, que es cuando criticas a Laia, a Nat, su falta de fortaleza. No estoy explicando nada importante de la película, ¿eh? Nada. Pero su falta de fortaleza cuando trabajaba con refugiados. Entonces tú le explicas tu pasado como refugiado armenio, que también es tu origen real personal. ¿Eso fue una propuesta tuya, Isabel Coixet, o no?
No vayas con tanta prisa porque ya la hemos jodido. Entonces ahora estate tranquilo, a ver si ahora vamos a ir rápido, ¿sabes? Así que estate tranquilo y ya está, ¿vale? O sea, ya vamos a llegar tarde a la tola, así que estate tranquilo, Jordi. No hay ningún problema.
¿Le tengo que pedir perdón a alguien? ¿Alguna radio, alguna compañera o compañero?
Yo llegaré al Yankee y te diré, mi amigo Jordi es el que
exacto, el
ha habido un malentendido,
exacto,
y ya está. Yo me voy a disculpar por tu parte.
Pues no, gracias, te lo agradezco entonces.
No es que primero te voy a hacer una corrección, si me permites. Yo no critico a Laia. Lo que ocurre en esa secuencia, y no desvelamos nada, porque es algo humano que pasa todos los días, es que tú le cuentas algo a alguien y a la vez que se lo estás contando, tu cerebro, porque es así, porque el cerebro está diseñado para que tú estés bien, para que tú estés a gusto, la persona, quiero decir, entonces tú le estás contando algo a alguien y tu cerebro ya tiene un escenario idílico perfecto en el que esa persona te está contestando y te va a contestar lo que tú esperas que te conteste, que es lo que a ti te vendría bien. y coge a esa persona en la vida real y no te contesta a eso, porque como le estás contando algo, esa persona tiene su propio prisma, su propia perspectiva de las cosas, su propia intrahistoria, su propia forma de vivir, su propia forma de sentir, su propia experiencia. Y resulta que te viene con una respuesta que no te esperabas, que es la que te descoloca, y encima te cuenta su experiencia. Entonces no es que critique a Andreas a Nat, no. Lo que le dices, mira, tampoco es tan grave el subtexto, tampoco es tan grave lo tuyo, deja de quejarte tanto, y tú lo único que has hecho ha sido narrar el sufrimiento de la gente. Esa gente lo sufre de verdad y sigue. Entonces, este no es que sea una secuencia importante en la película. Para Andreas, por ejemplo, yo tenía marcada perfectísimamente esa secuencia. Es uno de los, si estuviera aquí Scorsese, se estaría riendo mucho, porque yo construí a Andreas en cinco Andreas. Hay cinco Andreas diferentes. Este del que tú me hablas es el número cuatro. El número cuatro es el Andreas que comete el error. Andreas es un tipo que odia a la gente que vive llevándose arrastrada por sus emociones. Es decir, que odia al 95% de la población mundial. Entonces, ¿qué ocurre con Andreas en esa secuencia? Que hace que cae en lo que odia. Se desnuda absolutamente y le cuenta una cosa a Nat que tiene supuestamente él perfectamente colocada en su cajón, y es una parte de su pasado que la tiene perfectamente armada, construida, colocada, es una zona de veneración hacia su madre. Y Nat consigue que este tipo, que digamos derrumba el muro de este tipo, y le dice, ¿qué? ¿De qué? ¿De qué? Y se vuelve y muestra esa, se rompe, que es la única vez en la que Andreas, si ves la película, es el Andreas 4, es la única vez en la que Andreas se rompe y está perfectamente contada en la película. No es un ataque a Nat. Parece que sí, como yo lo tengo construido. Y luego lo que el público vea ya no es cosa mía, lo que cada uno percibirá desde sí mismo. Pero no es un ataque a Nat ni es una crítica, es, hey, hay gente que lo pasa muchísimo mejor, hay muchísima gente que lo pasa muchísimo peor a diario. Entonces entiendo lo que me estás contando, pero cuidado. Te quejas una vez, te quejas dos, ya. Hay gente que ni siquiera se queja y sigue en la pelea constantemente. Pero son interpretaciones, Jordi.
A los de la próxima entrevista, disculpas. Al Departamento de Comunicación, disculpas. Y a ti también, disculpas. Pero sobre todo, muchas gracias y ganas de tenerte aquí en el estudio. Cuando vengas por Barcelona, o si vengo yo por Madrid, para hablar contigo y hablar de otras cosas, como por ejemplo hablar de Armenia. Ha sido un placer enorme.
Ha sido un placer para mí.
De verdad. Muchísimas gracias. De verdad. De verdad.
Muy a gusto.
De verdad. Muchas gracias igualmente. Gracias. Has sido un hobbit que Euskerien ha... és un actor que fa un paperàs amb la Laia Costa, la pel·lícula la nova de l'Isabel Cuixet, que s'estrena aquest divendres i que es titula Un amor. 9 minuts i les 12.
RAC 1.
Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori o un estudial que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert als migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
The Producers, més de 50.000 espectadors, la comèdia musical de la temporada al Teatre Tívoli. Tota la diversió de la Jaula de les Loques i el glamour de Cantando Bajo la Lluvia amb Àngel Llàcer i Manu Guix. Ja la venda totes les funcions de Nadal. Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com i no t'ho perdis.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Pugen
o baixen,
cap a la dreta
o cap a l'esquerra,
són les cortines de la Mallorquina.
Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida.
Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panells japonesos,
i a més, te les instal·lem.
La Mallorquina, t'esperem per fer realitat les teves cortines a Diagonal 506 i a Plaça Universitat.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes en plats de dutxa i mampares. Vine a Marqual, Ronda Universitat, número 6, Barcelona.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
7 amics es reuneixen en la que hauria de ser una festa de celebració. The Party. Poc a poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges.
The Party. Amb Caral Casasayas, Jordi Díaz, Biel Duran, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Belbel.
The Party. Una comèdia de tràgiques proporcions. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Ven y vive la experiencia. Del 14 al 17 de noviembre llega CIR, Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración.
Únete a la Feria de las Instalaciones Térmicas Sostenibles. Amplía tus contactos y descubre todas las novedades.
Entra en ifema.es y adquiere tu pase.
IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
5 minuts i les 12. Hola, què tal, Polls? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Ben, espera't un moment.
M'espero.
Que has de parlar, no? Ara aquí, és que queden 5 minuts.
No, clar.
Què passa? Que el pobre
Ramon.
Haki, que calcarien, que és el que m'entrevistava, no li havien dit que havien d'acabar altres quarts de 12. I llavors, a veure, espera. Espera't un moment. Deu estar dormint la
mona. A veure.
No. Ui.
Què passa?
No l'agafa.
No l'agafa.
No.
Oh.
No.
Però perdoni.
Busca'm Movistar.
Bueno, res, no. Però no, si ho tornem a tentar. Anem amb la Polls.
Anem. Perquè jo no sé si heu sentit que amb el gas natural podeu escalfar casa vostra gastant molt menys. Doncs aquest hivern, si l'instal·les, et regalen fins a 230 euros. I no només això, sinó que a més podràs començar a estalviar fins a 1.000 euros cada any. Increïble! Comprova quan pots estalviar. Entra a netgia.es i a la mateixa pàgina d'inici veuràs una aproximació del que t'estalviaries instal·lant el gas natural. No t'ho pensis més. Entra ara a la web de Netgia o truca al 900-799-426 i aquest hivern estalvia més i gasta menys amb Netgia. Preocupat.
Ets mort?
Home, tu creus?
Em va deixar un missatge ahir.
Què? Feia patir?
Ui, molt.
Sí?
Sí.
Veu així d'ultratumba?
No.
Busca'm Movistar.
Torna, que el despertarem. No, perquè té bronquitis.
Ah. Llavors... No se'l veia bé, divendres, mira el que et dic.
No sé, però ha fet un cap de setmana a Andorra.
Ah, això ja no m'ho
No, perquè dir. Diu que la nit tenia d'allò i al matí no.
Clar, és que feia fresca a Andorra.
Sí, no, ja, llavors no... Vés a saber, potser està el metge ara, eh?
Pot ser.
Però jo crec que està dormint, perquè es lleva d'hora i llavors es mira a les webs aquestes i mira si plou o no plou i tal, i és un drama. No, doncs està... Aviam, vaig a mirar a quina hora s'ha connectat al WhatsApp, perquè...
Això sí, uns fa de treure, perquè així...
No pots dir 32, li vaig deixar un missatge. Deixarem un missatge, el puc deixar un missatge o no? Espera, que ho deixaré un missatge. Si torna a trucar, no preocupis, és igual.
No passa res.
No, deixa'm avisar que demà tenim l'Otbou, l'Isabel García Pagant, el Toni Aire i el Joan López Alegre per parlar, aviam si hi ha acord o no hi ha acord entre Junts per Catalunya i el que és pesat entre Junts per Catalunya i el PSOE. i aviam quan hi haurà el debat d'investidura i tot plegat, i demà parlarem també amb l'Àlex Rigola, que em fa molta il·lusió parlar. Ja, i el torron solidari.
Home, ja,
el torron solidari,
això
demà.
Això és tret de sortida...
Bueno, que fots una puntada de peu i trobes una botiga del Torrons Vicenç, ara.
Jo n'he vist molt,
que li vull deixar un missatge, esplau. Espera. Què? Ah, que surt el número, esclar. Clar, donem clar, el número que el trucarà no, mig Catalunya, i com que és...
Por favor, deja tu mensaje.
Voy, gràcies. Hola, què tal? El Ramon, et truco en directe quan falta un minut i mig per arribar a les 12. Jo trobo que estàs malament. Jo em sembla molt bé. Però, clar, que no agafis el telèfon a aquesta hora, una de dues. O deus estar passejant, o vés a saber el què. Qualsevol excusa és bona per no venir a treballar. Però no passa res. Però no passa res. Aquí tinc una amiga que et vol saludar.
Hola, Ramon, com estàs?
Bé, res. Si no em res, igual si demà...
Com et trobes, sí?
Res, home, res. Estic convençut.
Va, que t'esperem, que tenim ganes de veure't. No?
Serà tu.
Seré jo.
Serà tu. Bueno, va, penja'l ja, pobre, penja'l ja, que l'hem trucat quatre vegades. Bueno, el que dèiem, doncs demà més, i no sé si millor, amb la tertúlia, amb l'Àlex Rigola, que estrena, té un projecte meravellós, l'Àlex, de teatre, amb un teatre petit, que a més té un nom que m'agrada molt, que és la Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel. I l'Àlex Rigola és el director de la sala, i em fa molta il·lusió demà parlar amb ell, i demà... Hosti, 9 anys ja del Torró Solidari de RAC1.
És molt fort, eh?
9ª edició. I tindrem una nova varietat de torró.
Què dius?
Solidari.
L'havien provat.
Ja l'has provat? Sí. Ah, doncs pues demà tornes a venir aquí.
Vinga, va.
Ja. I demà, pues això, amb l'Àngel Velasco.
Boníssim,
parlarem del nou Torró Solidari de RAC1.
Oh,
en fi, fins demà a les 6 en punt del matí. Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança. Fins demà. Bon dia i bona hora.